Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6, bona tarda i bona Pasqua, amics i amigues. Aquest temps, el de Pasqua, ha començat per a l'Església Universal amb una gran crida a la pau en diversos moments, des de diumenge i fins avui mateix. El Papa va relacionar, concretament ahir, dilluns de l'Àngel, aquesta idea amb el mateix Jesús que, després de ressuscitar, s'apareixia dient «La pau sigui amb vosaltres». Ahir, dilluns de Pasqua, Francesc recordava la necessitat de consolidar la pau en llocs com ara Irlanda del Nord, tot just 25 anys després dels històrics acords de Divendres Sant, que van acabar amb la situació de terrorisme i violència. La pau, sens dubte, és el fruit més visible i més palpable del que se celebra tot just amb aquest temps, la Pasqua de Resurrecció. Aquesta és la nostra notícia avui de portada i abans del sumari amb altres temes d'aquest dimarts de l'octava de Pasqua, 11 d'abril, també memòria de Sant Estanislau. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda i bona Pasqua.
Bona tarda, Ignasi, igualment.
Què destaquem avui?
Doncs mira, comencem amb el tema que ha ocupat avui la majoria de l'actualitat, que és que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha activat el Consell Acadèmic d'Experts que pilotarà l'acord de claredat, tot plegat 6 mesos i mig després d'anunciar al Parlament la seva proposta. El president ha donat avui, aquest dimarts, els detalls. Una iniciativa que ha provocat la reacció d'altres partits polítics, entre ells el PSC, que ha criticat aquesta reactivació de l'acord de claredat en lloc de, diu, dedicar les energies del govern a fer política útil. També s'hi ha pronunciat la CUP, que ha apuntat que només anirà a la taula de partit sobre aquest acord de claredat, que recordem és per enllestir aquest conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, que només hi assistirà si pot plantejar-hi una proposta que passi per impulsar una nova fase del conflicte amb l'Estat. Estarem pendents. Amb altres qüestions, a Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau ha acusat el socialista Jaume Collboni de postular-se com a número 2 del candidat de Junts, Xavier Trias, la també candidata a Barcelona en Comú. Colau critica que el candidat del PSC a l'alcaldia estigui en contra de les transformacions de la ciutat que ell mateix va votar a favor quan era en el govern del municipi. Tot per tot, l'alcaldessa Colau s'ha mostrat decebuda amb Jaume Collboni per deixar el càrrec de primer tinent d'alcalde 4 mesos abans de les eleccions municipals i ha titllat el gest de frívol. I també aquesta tarda hem conegut que envien a presó provisional comunicada i sense fiança al detingut per la mort d'un treballador del club de tir Granollers de Canovelles. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la regió de Múrcia, el jove de 19 anys queda ara a disposició al jutjat d'instrucció número 2 de Granollers i se li imputen delictes d'homicidi, 2 detencions il·legals, delicte de tinença il·lícites d'armes i delicte de resistència o atemptat.
Gràcies, Carla. També us explicarem que en el missatge espiritual d'aquest dilluns de Pasqua, el Papa va invitar ahir tots els creients a anunciar el Senyor per trobar-lo sempre en camí. I el cardenal Joan Josep Omella ha enviat avui una carta a totes les comunitats cristianes de l'Arxidiòcesi de Barcelona en què demana que es facin ressò de la preocupació per la sequera que pateix Catalunya i que preguin cada dia en l'Eucaristia perquè plogui. Encara també us explicarem que arran del GAC, que el programa Està passant de TV3 va dedicar la setmana passada a la Mare de Déu del Rocío, als bisbes de Catalunya recorden que aquesta paròdia fereix la sensibilitat de moltes persones i particularment la de tots els creients i la rebutgen clarament. També és notícia que comencen aquesta tarda les 38es Jornades Nacionals de Capítols Catedralicis a Barcelona amb el lema La Catedral, Culte i Pastoral. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui Ramon Rubinat, membre de l'equip de servidors del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit. Forma part també del centenar de persones que han participat en una de les Pasques que s'han fet aquests dies arreu de Catalunya, la Pasqua familiar al Santuari de Núria entre Dijous Sant i aquest diumenge de Resurrecció. I com cada dimarts tenim la secció Temps de Diàleg, avui amb protagonisme per una trobada interreligiosa que es prepara per aquest dijous, coincidint amb la Pasqua cristiana i, d'altra banda, amb el final del Ramadà dels musulmans i el Pesach dels jueus. Ens acompanyarà Mohamed Halhul, que és representant musulmà del grup de treball estable de religions, junt dels organitzadors d'aquesta trobada. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions al David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas i el Josep Àngel Colomés a la redacció i la veu, i la Maria José Mendoza al capdavant de les xarxes socials. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa ha demanat novament, coincidint amb l'inici del temps de Pasqua, que es pregui per la pau al món. Ahir dilluns, en el seu missatge, al final de la pregària mariana del Regina Coeli, Francesc va renovar la seva petició perquè tothom demani a Déu al final dels conflictes, alhora que va insistir en la necessitat de consolidar la pau a Irlanda del Nord, tot just 25 anys després del gran acord pel final de la violència. I també es va referir a Ucraïna.
Avui es commemora el 25è aniversari de l'anomenat acord del Divendres Sano de Belfast, que va acabar amb la violència que durant dècades havia sacsejat Irlanda del Nord.
Avevano trovato l'Irlanda del Nord. Con spirito riconoscente,
amb esperit de reconeixement, prego el Déu de la Pau que tot allò que es va aconseguir en aquell pas històric es pugui consolidar a benefici de tots els homes i les dones de l'illa d'Irlanda. Percebrem a l'hora d'invocar el do de la pau per tot el món, especialment per l'estimada i martiritzada Ucraïna.
Especialment per la cara e martoriata Ucraïna.
Recordem que a Ucraïna les alarmes antiaèries van saltar a les regions de Dnipro, Poltava, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia i Kherson. Fonts locals informen de bombardejos aeris sobre alguns pobles i ciutats d'aquestes zones, mentre avions de combat russos sembla que han llançat 3 bombes sobre el poble de Kizomis, a la comunitat de Bilozerka. Tots dos pobles es troben en territori controlat per Ucraïna, a la riba occidental del riu Dnipro. No s'ha informat, això sí, de víctimes civils. Els mitjans locals també diuen que les tropes russes estan demolint l'estació central del ferrocarril de Mariupol i també alguns edificis dels voltants, suposadament per a la construcció d'un gran centre logístic. La ciutat està sota ocupació russa des del maig de l'any passat.
I en el missatge espiritual d'aquest dilluns de Pasqua, el pontífex va invitar tots els creients a anunciar al Senyor per trobar-lo, sempre en camí. El Sant Pare va reflexionar sobre la importància de no desanimar-se, de superar les pors i les angoixes, com les dones que van trobar el sepulcre buit quan van anar a honorar el cos de Jesús i després es van trobar amb el Senyor quan ho van anunciar. En les seves salutacions posteriors a la pregària, el bisbe de Roma va agrair les felicitacions pasquals que ha rebut aquests dies.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Canviem de qüestió. El cardenal Joan Josep Omella ha enviat avui una carta a totes les comunitats cristianes de l'arxidiòcesi de Barcelona en què demana que es facin ressò de la preocupació per la sequera que pateix Catalunya i alhora que facin pregàries cada dia en l'Eucaristia perquè plogui. En aquesta línia, Omella proposa també organitzar rogatives amb la mateixa intenció. L'arcabisbe de Barcelona s'adreça així a tots els creients de les parròquies, els moviments, les escoles i les comunitats cristianes en general, a partir del perill que aquesta sequera tan forta, diu, pugui tenir greus conseqüències per a l'alimentació, per a l'equilibri del medi ambient i per a la supervivència de la fauna salvatge. Joan Josep Omella recorda una frase del Concili Vaticà II en què l'Església fa seus tots els problemes de la humanitat. Finalment, el cardenal Omella expressa el seu desig que les pregàries per la pluja siguin escoltades i que el Senyor ens ofereixi l'aigua tan desitjada per als camps, per als pobles i per a les ciutats. La notícia d'aquesta missiva d'Omella arriba en plena octava de Pasqua. Precisament en la carta del diumenge de Resurrecció, l'arcabisbe de Barcelona feia una crida a la confiança en Jesucrist viu encara que no el vegem.
Encara que de vegades ens costi veure'l, Jesús sempre ve amb nosaltres. Només ell és capaç d'aconseguir que el nostre cor torni a encendre's amb el foc de l'alegria. Tant de bo que sapiguem trobar Jesucrist ressuscitat en el germà que camina al nostre costat, en tot allò més quotidià. Que la taula de la paraula i de l'Eucaristia ens alimentin i ajudin a acollir Jesucrist a les nostres vides.
El cardenal Omella també destacava que la Pasqua és un anunci de futur lluminós.
La Pasqua és un motiu d'esperança per a tots els cristians. Jesús ens promet que un dia nosaltres també ressuscitarem. I és que, tal com diu Sant Pau a la carta als Colossencs, ell és el primer ressuscitat, el primogènit d'entre els morts. La mort i el pecat no tenen la darrera paraula. Deixem-nos portar per Crist i caminem pel camí que condueix a la vida.
Precisament en relació amb aquesta carta dominical de Pasqua i també de l'enviada avui, el cardenal Joan Josep Omella apela concretament al punt primer de la Constitució Pastoral sobre l'Església en el món actual, Gaudium et Spes, que assegura que el goig, l'esperança, la tristesa i l'angoixa dels homes del nostre temps, sobretot dels pobres i de tots els afligits, són també el goig, l'esperança, la tristesa i l'angoixa dels deixebles de Crist. És notícia al GAC de la setmana passada en el programa Està passant de TV3, dedicat a la Mare de Déu del Rocío. Amb aquest motiu, i després de la polèmica d'aquests dies, els bisbes de Catalunya han manifestat avui el seu rebuig davant d'una paròdia que fereix la sensibilitat de moltes persones i particularment la de tots els creients que, sota aquesta advocació de la Mare de Déu, guarden la seva fe i les seves tradicions religioses. En la nota de la Conferència Episcopal Tarraconense recorda que la televisió pública ha de respectar tota creença, mantenint la neutralitat religiosa que li pertoca i respectant els sentiments dels creients, no pas ferint amb aquest tipus de gags que ultrapassen el sentit de l'humor i la dignitat de la fe de tantes persones. I aquesta qüestió ha estat present aquest matí en el programa El Matí a Ràdio Estel amb Pol Marçà, amb un protagonista que n'ha parlat.
Doncs sí, Carlos Fernández, que és el coordinador de la Fèria d'Abril de Catalunya, que ha lamentat que el gag de la Judit Martín a TV3 és inapropiat, està fora de lloc i, a més, fereix els devots de la Mare de Déu.
Hi ha moltes parts dintre d'aquest gag, sobretot quan parla l'actriu que fa de Virgen del Rocío, sí, en el qual nosaltres ens sentim altament ofesos perquè parla de la seva virginitat, parla de com el tracta la gent, val? Són ofenses que per nosaltres creiem que ratllen el límit del que ha de ser l'humor i el que ha de ser el, fins i tot el bon gust, i a més estem parlant d'una televisió pública.
Per la seva banda, el bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives, va ser el primer de lamentar el gag, perquè, segons ell, és una falta greu de respecte cap a un símbol religiós molt estimat per tots els fidels catòlics d'Andalusia i de tants llocs del món, que no té cap justificació possible i que fereix els sentiments dels catòlics i de tota persona amb sensibilitat religiosa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Comencen aquesta mateixa tarda a Barcelona les 38è Jornades Nacionals de Capítols Catedralicis, amb el lema La Catedral Culta i Pastoral. A 8:15 es farà l'acte inaugural amb Manuel Montilla Caballero, president de la Confederació, amb el degà president del Capítol Catedral de Barcelona i anfitrió, José Ramón Pérez, i presidint l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Després, l'Eucaristia estarà presidida per Manuel Montilla, amb vespres a partir de les 8. En parlem uns moments amb José Ramón Pérez, canonge i degà president del Capítol Catedral de Barcelona. Mossèn José Ramón, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bé, en què consisteix... Gràcies a vostè. En què consisteixen aquestes jornades?
A veure, des de fa ja molts anys, ja mireu, ja la 80 i pico d'anys, que a la setmana de Pasqua els canonges de tota Espanya, bueno, de les catedrals i també concatedrals, que n'hi ha també al voltant d'unes 90, quasi, i estan afegides, aquesta confederació de catedral i concatedrals es reuneixen sobretot per tractar temes que afecten a la vida, al culte i, bueno, i a l'organització conjunta, i van molt bé per, doncs, per fer unes reflexions i també per trobar-nos entre nosaltres, perquè va molt bé tenir una convivència. Cada any es fan en un lloc diferent. Molt i aquest bé. Any doncs, toca Barcelona. Ja és la segona vegada, perquè l'any 2012 també van venir aquí a Barcelona.
Molt sí. bé. Llavors aquests temes es desenvoluparan des d'aquest vespre i els propers dies, fins quan són les jornades?
Fins divendres matí. O sigui, normalment són 3-4 dies amb 3 nits que passen aquí els canonges que venen. I, bueno, farem diferents actes diferents visites també a la ciutat i altres llocs d'aquí de Catalunya que també visitarem a prop, no, de la província.
Sí. En quina línia temàtica aniran les sessions aquesta vegada dintre...
A veure, ens interessa aquest any, bueno, cada any hi ha hagut de tot temes, a veure, de temes jurídics. L'any passat van ser a Màlaga. I més aviat eren més aviat per temes jurídics i de, també de construcció, bueno, de temes de veure temes relacionats amb les restauracions i d'allò de les que, bueno, perquè ara estem molt ficats en aquests temes.
Sí, tant i tant, sobretot les catedrals més antigues, clar.
Més antigues, bueno, i de tot. L'anterior va ser a Burgos, Burgos, lo que passa a Burgos està reconstruïda estupendament,
Sí, sí, allà. Sí. Ha, amb un gran esforç que s'hi ha fet,
tot,
sí.
Hi han posat, sí, molts esforços de tot arreu, però sobretot estatals. Nosaltres no en tenim aquesta sort. Nosaltres tenim que guanyar-nos la vida com poder per poder arreglar el que se'ns està caient, com són les torres o l'altre d'allò, i per això tenim la catedral tant com la tenim sempre en obres ara, no?
Sí, sí, sí.
Però, bueno, hem de buscar els recursos que tenim perquè, si no, no podríem. Ara, aquest any està dedicat més aviat al tema del culte i de la pastoral, perquè ens interessa, perquè és un lloc molt important, perquè acollim molta gent. I, a més, és el cap de la diòcesi i és la casa del bisbe, o sigui, l'església del bisbe, i, per tant, allí tothom s'ha de sentir acollit i ha de ser la millor litúrgia, el millor culte, la manera de celebrar-ho i de tot, i, a més, el millor acolliment que hi ha.
Sí,
no?
Sí, perquè no hem d'oblidar que les catedrals, d'alguna manera, han de funcionar com una parròquia, també, oi? Com a parròquies.
Bueno, sí, bueno, la primera parròquia de la diòcesi.
Efectivament, la primera.
Tant, ha de ser modèlica, ha de ser, en aquest sentit, modèlica en tots els aspectes, perquè, clar, és la primera, és la del bisbe, és l'església del bisbe, i això és important. Aquest any, demà, anirem precisament a Montserrat. Nosaltres hem volgut, l'altra vegada que van venir, se van quedar només aquí a la ciutat de Barcelona, però ara hem volgut que mirin una mica més fora, i Montserrat és un centre d'atracció turístic, però sobretot de culte, per nosaltres molt important aquí a Catalunya,
Sí.
I ells poden ajudar-nos també a entendre i com viuen aquest culte i aquesta pastoral, com la viuen, com la transmeten i com és el cor d'aquí de Catalunya.
Molt bé, clar, perquè a més...
I per això hem volgut portar-los allà. Demà al matí marxarem allà i participarem amb ell a la missa d'onça.
La missa conventual, clar. I quants canonges participen en aquestes jornades d'aquest any a Barcelona?
Normalment sempre som al voltant de 90.
Doncs déu-n'hi-do.
Cinc menys, però al voltant de 90.
Molt bé.
Bueno, ara han baixat una mica, no? La primera vegada que vam venir a Barcelona, l'any 2012, eren 108 o 112, els que van venir. Però, bueno, també som
més
grans. I clar, no podem viatjar tant, no és tan fàcil.
Doncs que vagi molt bé aquest contacte demà amb la comunitat monàstica de Montserrat, perquè d'alguna manera els capítols de les catedrals també són com petits monestirs, no?, de la diòcesi.
Ja, d'alguna manera. Després anem a visitar també per aquest any que fan els 500 anys de Sant Ignasi, la copa de Sant Ignasi. Passarem per Manresa també.
Molt bé, molt bé.
I, bueno, pregarem una mica allà en la copa de Sant Ignasi, perquè a veure, Sant Ignasi i Montserrat estan molt units.
Molt bé.
És una de les coses... I tot com que hi havia aquest centenari de los 500 anys,
sí.
Bueno, ens va semblar que seria una bona ocasió de poder...
Molt bé. Per tant, Montserrat, Manresa i altres llocs de Barcelona potser també es visitaran, suposo.
Casa, la família, com no. A veure, sí. La família s'ha de visitar i hem d'estar allà present. Allò. Aquest any afegim el recinte històric de l'Hospital de Sant Pau com a recinte modernista, que l'altra vegada no, no, clar, és que l'altra vegada vam anar al MENAC, bueno, al museu de gòtic, bueno, perquè clar, eren coses, és que a l'hora de triar coses aquí a Barcelona en tenim tantes que s'ha de triar molt,
perquè... Sí, sí, per això caldrien moltes trobades a Barcelona per poder veure-ho tot.
Clar, no sí, és impossible. Pujarem al Tibidabo perquè per veure una mica la visió general de tota la ciutat i tota, i sobretot per veure la navegació del Sagrat Cor, que és un privilegi que tenim, venim la ciutat contínuament, això. Sí, sí. I això ho hem de saber, perquè és una mirada que no, bueno, pues que és el conjunt nostre, és la vida nostra, i això val la pena de que ho compartim, i els que venen de fora, que cubisquin.
I tant, clar, d'això es tracta. Sí. Doncs 38enes Jornades Nacionals de Capítols Catedralicis, des d'aquest vespre i fins divendres a Barcelona, i també a Montserrat, a Manresa i en altres llocs de la capital catalana, amb el títol La Catedral Culta i Pastoral. N'hem parlat amb el degà del Capítol Catedral de Barcelona i una mica l'anfitrió d'aquesta trobada, José Ramón Pérez. Mossèn José Ramón, un plaer, moltes gràcies, que vagi molt bé, i espero que sigui molt enriquidora per a totes les catedrals espanyoles.
Gràcies, jo esperem, de veritat. Adeu.
D'altra banda, us expliquem que en una entrevista inèdita, inclosa en el llibre Exorcistes contra Satanàs, que s'acaba de publicar, el periodista Fabio Marchese és el qui escriu aquest llibre, aquí el Papa Francesc reitera que el dimoni sempre intenta atacar tothom i sembrar discòrdia, també dins l'Església, intentant posar els uns contra els altres. Segons diu el Sant Pare en aquest llibre entrevista, el dimoni sempre busca el fracàs de la persona, però no pot aconseguir-lo si hi ha pregària. Sobre la pregunta de si s'ha de tenir por del diable, el pontífex subratlla que creu que hi ha dimonis molt perillosos, en especial els que ell anomena dimonis educats. Segons Francesc, el dimoni o bé destrueix de manera directa amb guerres i injustícies o ho fa educadament de manera diplomàtica. És per això que recorda també que l'única salvació és seguir el camí indicat per Crist. I avui es compleixen 60 anys de l'última encíclica que va publicar el Papa Joan XXIII, la Pacem in Terris, Pau a la Terra, sobre la pau entre tots els pobles. Va ser una carta amb uns eixos que encara avui estan de plena actualitat. Entre ells destaquen el respecte als drets humans, el fre a la cursa armamentística i el bé comú universal o la veritat com a primer principi per a les relacions internacionals. L'arcabisbe Gabriele Giordano Caccia, observador permanent de la Santa Seu davant les Nacions Unides a Nova York, s'ha mostrat convençut que 60 anys després de la seva publicació, la Pacem in Terris continua sent una estrella polar que marca el camí als qui, de manera especial en l'àmbit de la diplomàcia, es comprometen a promoure el diàleg entre els pobles i a construir la pau entre les nacions. Passen 7 minuts i mig d'un quart de 7. De seguida parlem d'una de les Pasques que s'han fet de manera comunitària aquests dies arreu de Catalunya, la Pasqua familiar que la Renovació Carismàtica ha organitzat al Santuari de Núria.
Ràdio Estel.
Aquesta és la nostra sintonia. Sona bé, oi? El programa és infinitament millor.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, amb Rafa Sanahuja, Camins.
Un programa.
A Ràdio Estel.
Una ràdio.
Estel.
Del 12 al 26 d'abril, l'Auditori omple de música antiga les esglésies de Barcelona. El Festival Llums d'Antiga portarà l'Ensemble Obosom, Cantoria, Olea des Andre Anzumas d'Amfor, entre d'altres, a Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor i Sant Pau del Camp. Entrades a auditori.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Com us dèiem, entre les moltes celebracions de Pasqua comunitàries que s'han fet aquests dies arreu de Catalunya, volem aterrar en una de concreta, la que ha acollit el Santuari de Núria des de Dijous Sant i fins aquest Diumenge de Resurrecció, organitzada pel grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit, com fa cada any. Prop d'un centenar de persones s'hi han unit des de diversos llocs de Catalunya, majoritàriament de la província eclesiàstica de Barcelona, per compartir l'aliment espiritual de Crist, la seva mort a la creu i, sobretot, la gran festa de la seva resurrecció. Per valorar i comentar el que ha estat aquesta Pasqua, ens acompanya un dels membres de l'equip de servidors del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica a Barcelona, Ramon Rubinat. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, en què ha consistit a grans trets aquesta Pasqua? Què destacaria com a experiència viscuda per moltes persones de diferents edats?
Doncs ara ho has dit tu molt bé. Estem parlant d'una experiència, del Senyor que hem viscut tots plegats a través de la música. La música és l'expressió més alta de l'espiritualitat i de la lluança. Vam anar des de Dijous Sant, vam fer l'ofici de dijous, l'adoració a Jesús al vespre, dijous a la nit. L'endemà doncs, també es va fer laudes, el dia crucis al voltant del llac, preciós. L'entorn de Núria és un entorn privilegiat. A la tarda, altre cop, l'ofici, i al vespre, a la nit, l'adoració a la creu. El dissabte vam poder compartir tots plegats la muntanya, vam poder pujar amb el telecabina i fer excursions a diferents graus de dificultats, perquè, com tu has dit abans, érem molta gent, gràcies a Déu, érem entre unes 90 persones permanents, més la gent que es va afegir, i vam poder fer diversos tipus d'excursions a la muntanya i preparar-nos per la Pasqua, per la celebració de la Pasqua de nit. Podria dir aquí que, bon, que el que deia abans de l'experiència, no? L'experiència del Senyor no es pot descriure en paraules. I una cosa és un tipus de religió de normes, que és el que el Senyor ja va descartar en la seva vinguda en aquest món fa 2.000 anys. L'altra cosa és tenir una experiència. L'experiència t'és donada, és un do, t'és donada per l'Esperit Sant. I descriure en paraules, quan les paraules només són símbols de símbols, no vol dir res. I, a més, tenint en compte que aquestes paraules són interpretades per qui l'escolta. Per tant, nosaltres, l'experiència és diferent per cada persona.
Clar, 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 és viure-ho en el moment i també, diguéssim, encomanar-se o rebre aquell ambient que es crea, no?, en una pregària de lluança, com poden ser les d'altres carismes de l'Església, però en el cas de la renovació carismàtica es viu molt el silenci, la pregària o invocació espontània, fins i tot compartida de vegades alhora per diverses persones, el cant, no? I tot això vist en diferents moments d'aquest tridu pasqual. Com es viu també en combinació amb les diverses activitats més pensades per a les famílies, fins i tot alguns moments de joc o d'activitat lúdica?
Sí, com que són diversos dies i que tenim famílies amb canalla i gent gran, de totes les edats, en fi.
Sí, sí.
Doncs també es va pensar el dissabte a la tarda, per exemple, hi havia activitats lúdiques de jocs i a l'esplanada davant del santuari perquè poguessin participar totes les famílies, no? Llavors també hi havia diferents estils d'allotjament, els que depèn de... perquè eren molts, hi havia gent que convivia a la pròpia rectoria, convivien tots junts en allà, s'organitzava tot, altra gent estava en apartaments, altra gent estava en hotel, però tots units pel mateix. La vivència del Crist ressuscitat. Aquest és el tema important al final.
I tant. I fins i tot moltes vegades s'hi sumen a aquesta Pasqua persones que de vegades estan en una situació de fe, doncs diguéssim que esborrada o buscant Déu, no? Fins i tot en algun cas.
Mira, Ignasi, la búsqueda de l'espiritualitat és enorme en la societat actual. No diré que l'agafi tota la societat perquè hi ha molta gent que viuen en aquest món i no ni se n'enteren que hi ha altres coses a part d'aquest món, no? Però és enorme. El que passa que moltes vegades la pròpia idea de la religió practicant en el signe d'anar a missa, assistir allà d'una manera passiva, no crida prou l'atenció d'aquesta gent que busca, i perquè, igual que la gent li encanta viatjar perquè viu una experiència, doncs, la gent necessita una experiència de Déu. Quan Crist estava en aquest món, no complia ben bé totes les normes. Ja ho saps, que quan li van preguntar quin dels 613 preceptes de la llei era més important, va resumir-ho tot amb estima a Déu, amb tot el cor i tota l'ànima i tu mateix. Aquesta experiència d'amor compartit és el que hem de viure. I el cristianisme es viu en comunitat, si no, no hi ha cristianisme. Per això nosaltres, per nosaltres és tan important la comunitat i que tothom s'hi sumi, perquè hi havia un gran amor en allà. Aquest amor és, sí que és una vivència. I com s'explica l'amor? Pues s'ha de viure.
Clar.
I aquest amor es vivia, es veia entre els germans de la comunitat, un amor immens, un amor que ens transportava, perquè només l'amor és, perquè Déu és amor, i només Déu és.
És aquella visualització, no?, de l'amor de Déu. Finalment, Ramon Rubinat, aquestes celebracions de la Pasqua, organitzades pel grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit a Barcelona, s'havien fet anteriorment, abans de la pandèmia, a Arbúcies. Ara, a Núria, potser amb més capacitat d'allotjament, hi ha més perspectives de creixement? És a dir, que s'hi vagi sumant més gent, aquesta experiència de Pasqua?
Bé, no sols a Núria. Nosaltres estem aquí, ara vindrem a pregar-hi aquí a la Bona Nova,
sí,
a la Bona Nova, però aquí ara a les 7,
sí,
que es pot sumar tothom que vulgui de Barcelona, pot venir cada dimarts a les 7 aquí amb nosaltres a compartir aquesta experiència, que els asseguro que sortiran revitalitzats, perquè és estrany, perquè nosaltres lluem a Déu, invoquem l'Espírit Sant. I l'Espírit Sant és la base del cristianisme.
Sí,
és absolutament la base necessària, rebre l'experiència de l'Espírit Sant, per passar d'una religió a una experiència viscuda. Doncs a Núria, com tu dius, està obert a tothom. El que ens hem donat compte que molta gent que puja a Núria, alguns es van afegir a la celebració, per exemple, a la Vella Pasqual, però la majoria de gent que puja a Núria no puja, en realitat, com si pugés a un santuari decidit a participar amb aquest tipus d'experiències, no? Perquè és diferent la gent que va a Montserrat, que molta gent ja va agafat el costum d'anar als oficis de Montserrat. Aquí, Núria, no. Però nosaltres ho intentem canviar i, per tant, obert a tothom.
Sí, sí.
És un lloc que pot accedir tothom. Pues, no, invitem a tothom a venir amb nosaltres.
Molt bé.
Perquè realment els hi canviarà la vida.
Doncs ho tornarem a donar a conèixer, si Déu vol, l'any vinent. Moltes gràcies, Ramon Rubinat, avui en representació del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit a Barcelona. Bona pregària, que em diu que comença ara, d'aquí a pocs minuts, i segur que hi haurà, doncs, un reviure, no?, el que ha estat aquesta Pasqua.
Farem testimonis i gràcies, i que Déu beneixi tots, a tu i a tots els que estan escoltant.
Molt bé, doncs igualment, moltes gràcies. Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Dos minuts són els que passen ja de 6:45. De seguida, temps de diàleg. Parlem amb Mohamed Halhul, representant musulmà al grup de treball estable de religions, també membre de Tot Raval i organitzador de la trobada que s'ha programat per aquest dijous per viure de manera compartida la Pasqua dels cristians, el Pesach dels jueus i el final del Ramadà dels musulmans.
Radio Estel.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Temps de diàleg.
La Rambla del Raval de Barcelona acull aquest dijous a 8:15 del vespre una celebració molt especial a nivell interreligiós. És una trobada comunitària per viure la Pasqua dels cristians, tot i que en el cas dels ortodoxos és la setmana vinent, per aquelles diferències entre el calendari gregorià dels catòlics i occidentals i del julià dels orientals, i també l'iftar final del mes del Ramadà dels musulmans. A més, aquesta trobada coincideix amb les festes de la comunitat jueva en el seu últim dia del Pesach, l'equivalent a la Pasqua, en el cas del judaïsme. Serà un sopar popular amb aquest trencament del dejuni de la comunitat musulmana i es viurà, per què no, un menjar de mona de Pasqua molt tradicional entre els cristians, especialment a casa nostra, a Catalunya. En parlem uns minuts amb Mohamed Halhul, que és un dels organitzadors d'aquesta iniciativa que impulsen el grup interreligiós Tot Raval amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. Mohamed Halhul, bona tarda.
Bona tarda a tothom i benvingut una altra vegada al teu programa, Ignasi.
Gràcies, benvingut vostè. Bona Pasqua, diem nosaltres. També bon final del Ramadà i bon Pesach per als jueus.
Sí, són bones festes per tothom, la Pasqua cristiana, el Pesach per als jueus, i els musulmans encara tenim per dies...
Sí, és veritat, no és el final del Ramadà, sinó hagués l'iftar d'un dels dies, no?, dels últims dies, és veritat, sí.
Sí, queden uns quants dies fins al dia, la setmana que ve, el dia 21-22, no sabem encara, però sí que és un goig sempre celebrar aquest trencament de dejuni diari, que és en el seu sentit, primordial és l'alegria, no? El goig i la celebració festiva, que és el trencament. I
sí,
això ho compartim amb tota la gent aquí a Raval i tant a la comunitat cristiana, que celebra també la seva Pasqua amb la mona, i nosaltres, pues, els musulmans del barri, també ho celebrem conjuntament.
Clar, cada dia es viu l'iftar quan es pon el sol, quan es fa fosc, i, per tant, l'iftar és cada dia, ho aclarim també, perquè no sembli que l'iftar és només al final del Ramadà, sinó que és cada dia fins a l'últim 21 o 22 d'abril, la setmana vinent. Bé, com serà la dinàmica d'aquesta celebració comunitària? Serà al carrer, amb una taula, oberta a tothom?
Sí, sí, és un iftar obert, que utilitzem la plaça pública, com diem aquí, on tothom que estigui present, o de pas, o turista, o gent del barri. Sí que tenim una convocatòria de moltes associacions del barri que ja saben de què es celebra aquest esdeveniment, i també, pues, és una festivitat oberta a peu de carrer a tota la gent que estigui present. Amb aquesta festivitat normalment té un programa també de celebració, té un lema, el lema d'aquest any és la llum, llum sobre llum, que és un versicle, una part d'un versicle corànic, que amb aquesta llum volem celebrar també totes les llums que esperem tenir sobre les foscors que vivim diàriament, sobre les foscors que hi ha al món, i per això aquest lema també és molt acollidor i al mateix temps molt significatiu per tothom.
I molt integrador, perquè també els jueus i els cristians, sí, particularment amb la llum de Crist ressuscitat, doncs també, sí, tenim aquesta idea de llum. A més, el credo llarg, un dels credos dels cristians, diu llum, resplendor de la llum, no? Doncs també és una mica el mateix. Llum sobre llum és el lema d'aquesta trobada, d'aquest sopar popular. És previst que hi hagi intervencions de diferents creients, musulmans, jueus, cristians?
Normalment el servidor farà una presentació molt resumida del significat de Ramadà, que ho fem amb vosaltres al principi de Ramadà, però aquesta vegada ho farem al públic present per explicar aquest significat d'aquest dejuni i la seva importància a la vida social nostra, solidària, i de germanor que es pretén darrere d'aquest dejuni, i al mateix temps hi haurà parlaments de les altres comunitats, i també es farà una lectura d'un text que s'ha consensuat des del grup del GIR, que és el grup interreligiós de Raval, que és un text del poeta Jalal Din Rumi, que parla sobre la importància d'evitar el prejudici cap als altres. I aquest text es farà lectura a tots els idiomes del barri, que aquí tenim molts idiomes, que tenim el català, el castellà, que són principals, després ho traduïm a l'àrab, a l'amazic, al tagalo, al bangla, a l'urdu, i es faran lectures d'aquests versicles d'unes dites d'aquest poeta que parlen principalment sobre el fet d'estimar l'altre sense prejudici. Uh-huh. I és importantíssim també per aquesta celebració.
I tant.
Hi ha un cant també per part d'alguns nens de corals d'aquí, d'alguna església, de l'Església del Carme, de la comunitat filipina, i al mateix temps hi ha la crida a la pregària de l'oració que la farà un imam que cada any ens la fa per anunciar aquest trencament de dijuni o l'arribada d'aquest trencament de dijuni. I després hi ha, si hi ha autoritats, també es dona torn de paraules a les autoritats abans de la pregària, i amb l'anunci del trencament del dijuni, pues es comença a repartir o a compartir aquest dinar popular que es farà, es repartiran sopa harira, que és la sopa típica del Marroc, dàtils, que és també l'àpat importantíssim per la celebració nostra i per moltes altres celebracions, també cristianes i jueves ho tenen en consideració,
sí.
I al mateix temps es fan pastes dolços àrabs també que es repartiran. I de la part cristiana, pues, es repartiran mones, cucs, llet, una mica de tot el que aporta la comunitat o les comunitats que estan participant en aquest gir per oferir en símbol d'aquesta solidaritat i d'aquest compartir amb l'altre l'àpat diari, que és al mateix temps solidari per tota la gent que estigui de pas o que estigui amb la necessitat de prendre alguna cosa. No?
I tot això al Raval, al cor de la Barcelona Vella, que podem dir que és, jo crec, que el barri més interreligiós d'Europa, podríem dir, no?
Suposo, sí, sense cap lugar a dubte, perquè... Uh-huh. Normalment aquí convivim moltes confessions, convivim tranquil·lament amb molta... Intentem cercar l'harmonia que existeix, però la volem sempre, hem treballat per enfortir i per també tirar endavant tot el que són projectes que donen a conèixer aquesta realitat, com la visita de centres de culte, com també la inauguració, gràcies al treball que fem des de la Fundació Tot Raval, que és la que una mica és la nostra... coordinadora oficial d'aquest grup interreligiós, uh-huh. Que fa que també que sigui viable tot tipus de projectes que donen a conèixer aquesta realitat de diversitat religiosa, diversitat cultural i diversitat de confessions, que és importantíssim. Així trobem els sikhs, trobem els protestants, trobem els cristians, estem nosaltres...
Catòlics.
Uh-huh. Els catòlics i els protestants, i això sí que és un treball per fer entre tots, per donar a conèixer primer i per donar a conèixer aquests valors que estan darrere de tots els nostres fets.
Molt bé.
La tasca que intentem amb les visites de centres de culte, amb el calendari d'activitats religioses que s'elabora per la Fundació Tot Raval i amb les activitats com la Pasqua, l'Iftar, o trobem també qualsevol altre moment, altra ocasió, per la festa, per exemple, de Raval, també fem moltes activitats de donar a conèixer. La festa de Sant Jordi també es donarà a conèixer les paradetes de les comunitats religioses també, i això és un treball, és una feina molt curada i molt feta durant molts anys i amb l'esforç de moltíssima gent, que agraeixo des d'aquí.
I tant, doncs nosaltres col·laborem modestament. Recordem, un dels fruits de tot aquest treball és la celebració comunitària de la Pasqua i l'Iftar, també amb la mirada posada en l'últim dia del Pesach jueu. Aquest dijous, dia 13, a 8:15 del vespre, comença la Rambla del Raval, i quan s'hagi fet fosc, doncs vindrà aquest sopar popular amb el trencament del dejuni dels musulmans i la mona de Pasqua amb la comunitat cristiana. Moltes gràcies, Mohamed Halhul, representant musulmà al Jeter, el grup de treball estable de religions, i també membre del grup interreligiós del Raval i de tot Raval. Una abraçada, que vagi bé.
Gràcies a tothom i benvinguts a la festivitat, que és el dia 13 d'abril. A les 19:30 comencem amb la festivitat.
Adéu-siau, una abraçada.
Una abraçada.
I fins aquí el nostre temps de diàleg d'aquest dimarts de l'octava de Pasqua.
al final d'aquest programa us expliquem breument que la Conferència Episcopal Francesa acaba d'obrir el procés de beatificació del teòleg jesuïta Henri de Lubac, una de les figures clau del Concili Vaticà II i de la renovació que va viure aleshores l'Església Catòlica. Moltes gràcies, amics i amigues, per la vostra companyia. Fins aquí, Sense Distància. Us deixem amb les vespres solemnes de l'octava de Pasqua des de Montserrat. A les 8, com sempre, Camins reprèn avui el seu ritme habitual. Que vagi bé!